Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem el dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat. Ràdio Estel.
Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 66a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. El text d'avui és un text dramàtic, en el sentit un text de teatre, una obra de teatre, i en el glossari incloc una paraula que és, de fet, el nom d'un dels personatges, es diu Curi, i és un noble de la cort. Potser el nom és una abreviació de Curial, és a dir, que pertany a la cort. Curi. Després hi ha una expressió o un intercanvi en el qual es parla d'una cacera. I les paraules que apareixen són: cacera de què? La resposta: de feres. I la resposta: sí, ja ho faig, i amb la més noble. Ja estic caçant la fera més noble. I aquí era per explicar que l'anglès original de la peça d'avui és un joc de paraules entre heart, que vol dir el cor, i heart, escrit amb A, que vol dir cèrvol. Per tant, en anglès, és el joc entre anem a caçar heart, cèrvol, ja estic ocupat a la cacera del heart. Està enamorat i està ocupat en la conquesta, la cacera, per tant, d'aquest altre heart, que és no el cèrvol, sinó el cor. Després es parla de la sageta d'or. I això és la sageta de Cupido, d'Eros, aquest angelet que dispara les fletxes i fa que la gent s'enamori, però que segons aquesta tradició, la sageta de Cupido pot ser d'or i llavors provoca amor, o bé pot ser una sageta de plom i provoca aversió. De fet, encara ho diem avui, no ser pesat i aquest és un plom. Doncs aquesta mitologia antiga parla de Cupido amb dues fletxes. Una altra expressió que apareix és el folcat dels seus altres efectes. Aquesta paraula folcat vol dir ramat. Per tant, en aquest context, el conjunt dels seus altres efectes. El folcat dels seus altres efectes. Una altra expressió és quan la sang, el cervell i el cor. Sang, cervell i cor és el que diu la traducció catalana, però en l'original anglès, en lloc de sang hi posa fetge. I per tant, hauríem de traduir literalment fetge, cervell i cor. Però això segurament sonaria estrany, que hi fa el fetge aquí. En català sembla més habitual parlar de sang per parlar d'allò més íntim, allà on la vida batega doncs, en la seva profunditat més gran. Aquest anglès parla del fetge. Il·líria, el nom d'una zona geogràfica que es refereix a la zona on actualment són els Balcans, però a la part de la costa del mar Adriàtic, oposada a la costa italiana. també apareix, el meu germà és a l'Elisi. Elisi és el lloc de pau després de la mort. El masteler, el pal menor de l'arbre d'una nau que s'afegeix a l'arbre mascle, que seria el major. Però el text, de fet, el text d'avui diu masteler major. I, finalment, la darrera expressió per comentar diu com Arió en va Arió sobre el llom del dofí. El poeta Arió, segons la mitologia clàssica, va saltar al mar per fugir d'uns mariners que el volien matar, però el va salvar un dofí encisat per les seves cançons. La música, com veurem, serà molt important en el text d'avui. Acte primer, escena primera, el palau del duc. Entren Orsino, el duc d'Il·líria, i d'altres nobles. Uns músics toquen. Parla el duc. Si l'amor es nodreix de música, continueu tocant. Doneu-me'n un excés, i així la passió anirà emmalaltint i assadollada en morirà. Es torna a repetir després de la cadència final. Ah, venia a l'oïda com el so melós respirant a un voral de violetes, robant i regalant olor. No toqueu més. Ara no és pas tan dolça com abans. Esperit de l'amor, que n'ets d'ardent i assedegat. Malgrat que el teu poder sigui tan ample com el mar, no accepta res per elevat i valuós que sigui, que als pocs minuts no minvi en força i en valor. Són tantes les figures que el desig sap crear que ell sol és la suprema fantasia. Parla Curi. Milord, voleu anar de cacera? Duc. De què? Cacera de què, Curi? De feres? Com? Si ja ho faig i amb la més noble. Ah, quan vaig veure Olívia per primera vegada, em va semblar que el seu alè purificava l'aire. I des d'aquell moment vaig ser una fera, i els meus desitjos, com els gossos ferotges i afamats, d'aleshores ençà que em persegueixen. Entra Valentí. El duc li diu, i doncs, què em dius de nou? Valentí. Amb el vostre permís, milord, no m'han rebut, però us duc un missatge de la seva criada. Ni l'aire no podrà, durant aquests 7 anys, veure-li el rostre descobert, perquè, com una monja de clausura, durà vels i un cop al dia regarà la seva cambra amb aigües doloroses dels seus ulls, i tot per adobar la mort d'un estimat germà que ella voldria conservar fresc i durable en el seu trist record. El duc. Ah, si té un cor amb un ordit tan delicat que paga així deutes d'amor a un seu germà, com no sabrà estimar quan la sageta d'or hagi mort el folcat dels seus altres afectes que ara té vius a dintre, quan sang, cervell i cor, aquests trons sobirans, estiguin proveïts i ocupi les seves dolces qualitats un sol i un únic rei. Aneu al meu davant cap al dolç llit de flors. Escena segona, vora el mar. Entren Viola, un capità i mariners. Parla Viola. Quin és aquest país, amics? Capità, Il·líria, senyora. Viola. I què hi puc fer a Il·líria? El meu germà és a l'Elisi. Potser no s'ha ofegat. Què en penseu, mariners? El capità. Vos mateixa heu salvat la vida per atzar. Viola. Ah, pobre germà meu, qui sap? Qui sap si s'ha salvat també? Capità. És cert, senyora, i si la possibilitat us és consol, quan el vaixell se'ns ha partit, us ho asseguro, quan vos i aquesta pobra gent us heu salvat agafant-vos el bot a la deriva, he vist com el vostre germà, preveient els perills i guiat pel coratge i l'esperança, s'aferrissava el masteler major que flotava sobre les aigües. Després, com Arió sobre el llom del dofí, he vist que es mantenia surant damunt les ones fins a perdre'l de vista. Viola, preneu aquests diners per haver-m'ho contat. Que jo m'hagi salvat deixa entreveure l'esperança que ell també ho hagi pogut fer, i les vostres paraules en són un fonament. El coneixeu, aquest país? Sí, senyora, molt bé. Vaig néixer i vaig criar-me a unes 3 hores de camí d'aquesta platja. I qui governa el país? Un duc tan noble de nom com de cor. I com es diu? Orsino. Orsino! L'he sentit anomenar el meu pare. Aleshores era solter. I ara també. O ho era fa molt poc, perquè només fa un mes que vaig marxar d'aquí i corrien rumors, perquè, com ja sabeu, d'allò que fan els grans en parlen els petits, corrien rumors que anhelava l'amor de la bonica Olívia. I qui és? Olívia és una donzella virtuosa. És la filla d'un comte que va morir fa un any i va deixar-la a la tutela del seu fill, el seu germà, que també va morir. I per l'amor que li tenia, diuen que ha abandonat la companyia i la vista dels homes. Ah, si pogués servir-la sense donar a conèixer al món quin és el meu estat abans que no hagi madurat el meu projecte. Això ho serà difícil, perquè no admet cap mena de favor, ni tan sols els del duc. M'heu mostrat una bona conducta, capità, i si a vegades la natura dona bona aparença a la perversitat, crec que vos, tanmateix, teniu un esperit que està d'acord amb aquest vell aspecte exterior. Us prego, i us ho recompensaré de sobres, que no digueu qui sóc i que em feu d'ajudant per trobar la disfressa que s'adigui millor al meu propòsit, entrar al servei del duc. Vos m'hi presentareu com si fos un eunuc. Segur que us val la pena, perquè jo sé cantar moltes menes de cançons i això em farà molt digne dels serveis que li presti. Totes les altres coses les deixo a mans del temps. I vos afegireu tot el vostre silenci a la meva destresa. Capità, sigueu el seu eunuc, jo seré el vostre mut. I si és que deixo anar la llengua, que els meus ulls no puguin veure-hi més. Viola, us ho agraeixo. Porteu-me cap allà. Doneu-me'n un accés i així la passió anirà emmalaltint i, assadollada, en morirà. En morirà, diu al final. S'entén de l'accés. La passió com allò capaç de desvetllar una força més gran dins d'una persona, d'activar una persona d'una forma màxima. I alhora, la passió com allò més capaç de desaparèixer, amb una rapidesa que res feia sospitar la intensitat del seu inici. Doneu-me'n un accés i així anirà emmalaltint i assadollada en morirà. Així glossava en el poema que acabem de sentir a Orsino, el duc, aquesta experiència de l'amor. Li deia esperit de l'amor, que n'ets tardent i assedegat. Però, malgrat el teu poder sigui tan ample com el mar, aquest poder no accepta res, per més elevat i més valuós que sigui, que els pocs minuts no minvi en força i en valor. I per què això? Pel fet d'haver-se convertit en una passió, per fet d'haver-se convertit en allò que la persona entén que necessita per ser feliç, per ser ella mateixa, per aconseguir que la vida tingui sentit. Si és cert que les persones estem fetes a imatge de Déu, i per l'amistat amb Déu, qualsevol cosa que posem en lloc d'aquest Déu que ens fonamenta i que és l'únic capaç de fer reeixir aquest anhel profund de realització, qualsevol altra cosa pot generar aquesta resposta tan profunda i tan forta en la persona, però no dura. Hi ha aquest moment de desencís, que pot ser, com diu aquí, en el sentit dramàtic i poètic, no? Pocs minuts. Bé, potser aquesta no és l'experiència en la majoria de persones, que en pocs minuts desapareixi una passió, però sí que certament l'experiència de muntanya russa o de pujar a dalt de tot d'un efecte i de sobte veure'l desaparèixer és una experiència comuna. D'altra banda, però, roman aquesta bellesa o aquesta profunditat, aquesta capacitat de seduir el cor de la persona que té l'experiència mateixa de l'amor, com deia o com diu el Càntic dels Càntics, aquest poema d'amor inserit al mig del text bíblic. Si algú, per obtenir l'amor, oferís totes les seves riqueses, no s'enduria sinó menys preu. Són tantes les figures que el desig sap crear que ell sol és la suprema fantasia. Seguim, doncs, en aquest poema inicial que obre aquesta obra de teatre amb el tema de la passió, del desig, dels efectes que aquest té en la persona. De fet, el caràcter del duc Orsino és un caràcter melanconiós, és un tipus, diríem, psicològic atractiu, perquè és un home amable i és un home, diríem, capaç d'emocionar-se, pel qual la música, per exemple, juga un paper fonamental. Aquesta música que ja apareix a la primera, al primer vers d'aquesta aparició inicial del duc, que obre l'obra de teatre, i que el va acompanyant al llarg de tota l'obra, com amb la seva capacitat evocativa o evocadora. La música, com la qui obre el cor, permet que els sentiments, potser més profuns, s'expressin. De vegades és cert que se sent una música i de sobte un sentiment apareix del qual la persona, doncs, no n'era conscient. Pot estar tranquil·la i de sobte, perquè sent una determinada melodia, una tristesa, que pot arribar a ser, doncs, vessar-se en llàgrimes, pot experimentar-la. El personatge, però, el duc Orsino, tot i estar enmig d'aquesta passió amorosa, és capaç de fer aquest tipus de reflexions com: són tantes les figures que el desig sap crear, que ell sol és la suprema fantasia. Per tant, hi ha una distinció entre realitat i fantasia. El desig es fonamenta en què? En la realitat d'aquesta Olivia, que diu: quan la vaig veure per primera vegada, ella és real, aquesta dona, però em va semblar que el seu alè purificava l'aire. Aquesta realitat, que l'alè d'aquesta persona purifiqui l'aire, això té a veure amb aquesta fantasia, amb aquesta emoció que provoca el sentiment amorós, que fa que l'objecte d'aquest desig sigui elevat a les altures celestials. Els meus desitjos, com els gossos ferotges i afamats, d'aleshores ençà que em persegueixen. Amb aquesta darrera frase tenim com la tercera, el tercer aspecte d'aquesta experiència amorosa passional. El primer era la seva força, que, malgrat tot, pot desaparèixer en un instant. El segon, la capacitat de crear una realitat paral·lela, una fantasia. I el tercer és que és un desig que, per tant, la persona acull amb tot l'entusiasme i sembla que el porta endavant, el fa mirar vers allò que desitja, però al mateix temps esdevenen els meus desitjos com els gossos ferotges i afamats que d'aleshores ens en persegueixen. Per tant, té aquesta característica paradoxal de portar la persona endavant amb un sentit de realització plena i al mateix temps fer-la sentir endogallada, fer-la sentir esclavitzada o dominada per una realitat que l'amenaça, que la força per darrere, en aquest sentit com els gossos, ferotges i afamats, que d'aleshores ençà en persegueixen. Com que hi estem acostumats a saber que l'experiència amorosa, passional, té aquestes característiques, doncs pot semblar banal aquest comentari, però de fet, d'on ve això? Com és que simultàniament es pot experimentar aquest entusiasme i aquest endogallament, o aquest sentir-se estret, sentir-se ample per una banda i feliç, i per l'altra estret i oprimit? Per això, per aquestes característiques, en la filosofia platònica, l'experiència del eros, l'experiència eròtica entesa com a experiència d'aquest desig profund, és la via, no una de les vies, sinó la via d'apropament a Déu. Confronta aquesta experiència la nuesa de la persona o la profunditat de la persona d'una forma nua, sense excuses. En l'experiència eròtica, en l'eros, la persona experimenta que el centre de la pròpia vida no és en ella, sinó fora d'ella. D'aquí ve aquesta excitació i aquesta passió capaç de confrontar els poders del món, capaç d'enfrontar-se allò que faci falta i, com sabem, sobretot en les obres dramàtiques, obres de teatre clàssiques i a les òperes, doncs, portar a la mort, però també a la realitat pot passar això. La vida ja no val res. La pròpia vida es viu com que ja no val res si et falta aquella persona vers la qual sents aquest desig profund. Per això, Plató identifica aquesta experiència com una experiència central de la persona humana, perquè és capaç d'obrir la persona a la realitat que la pròpia felicitat no està tancada dins d'ella, sinó que li ve com un do del que Plató anomena el bé suprem i a l'inici del programa he anomenat aquest ser fets a imatge de Déu i per a Déu. Sigueu el seu eunuc, jo seré el vostre mut. Amb aquest arranjament que apareix, com hem vist, a la segona escena de l'acte primer, una dona, Viola, es disfressarà de baró, d'home. I això començarà, o això serà, diguéssim, el nus principal d'una comèdia d'equívocs en la qual hi haurà un triangle amorós, perquè el duc Orsino, que ja l'hem sentit parlar d'amor, el duc Orsino està enamorat d'Olivia, Viola, disfressada d'home, serà el patge del duc Orsino, que aquest enviarà a Olivia per aconseguir convèncer-la del seu amor. Alhora, Olivia s'enamorarà d'aquest patge, sense saber que és una dona, perquè està disfressat d'home, però en realitat és Viola, i alhora Viola s'enamorarà del duc Orsino, amb la qual cosa, doncs, aquesta obra és còmica, en part, perquè l'espectador coneix l'intríngulis de la trama i, en canvi, veu uns personatges que la desconeixen i que es comporten, amb excepció de Viola, que és el caràcter central i que ella sí sap, evidentment, que està disfressada, però els altres no ho saben i, per tant, es mouen al voltant d'aquest equívoc. I amb això, a part d'entretenir, que és una funció important de les obres de teatre i de la literatura en general, però a part d'entretenir, l'autor o autora d'aquesta obra està també exposant una realitat de la vida humana, i és la realitat de moure's en un context d'equívocs, en el sentit que no només quan s'està enamorat es pren la realitat o la fantasia per realitat i els desitjos creen una realitat paral·lela, sinó que també en el dia a dia hi ha tant que no sabem dels altres, prenem els altres per una cosa que potser no són, i ens movem i prenem decisions i engatgem tota la vida amb coses, amb una base que potser no és real. En l'obra de teatre, doncs el clàssic teatre barroc espanyol, aquest que tota la vida sueño y los sueños sueños son, de Calderón de la Barca, el monòleg de Segismundo, doncs també abunda en aquest mateix punt, que el teatre està especialment ben col·locat, ben dotat per ajudar-nos a entendre, perquè tu com a espectador estàs allà assegut, una realitat s'està desplegant davant dels teus ulls i aquesta realitat conté elements que si els sabessin les persones que estan actuant, actuarien d'una altra manera i tu com a espectador els saps. Immediatament això ens porta en aquest pensament meta, de metateatre, que és dir, els mateixos personatges de vegades juguen amb aquest equívoc i diuen, en realitat jo no sóc qui sóc. Llavors tu estàs veient l'obra, tu saps que no ho és, està dient una cosa i s'està reflectint aquestes capes diferents de realitat que, per exemple, Borges, en les seves narratives curtes, també sempre juga amb això, el caràcter, sóc real jo o sóc la imaginació d'algú altre. El fragment d'avui pertany a una obra de William Shakespeare que es titula en català La nit de Reis, però que en anglès es titula Twelfth Night, que traduït literalment seria La dotzena nit. Però, de fet, és el mateix La nit de Reis que La dotzena nit, perquè si contem quants dies hi ha des de Nadal fins a l'Epifania, fins a Reis, això són 12 dies, no? Del 25 fins al 6, o la nit precedent, que és el 5 a la nit, que en diem la nit de Reis. Aquesta era, ha estat des de l'època medieval una festa celebrada en el context cristià i Anglaterra tenia més aquest caràcter gairebé carnavalesc. Això vol dir que en aquesta nit hi havia, com en el, és propi del carnaval, inversió de rols. Homes disfressades d'home, homes disfressats de dona, dones disfressades d'home, senyors disfressats de camperols, o de servents disfressats de senyor, una inversió de les categories socials que ajudava a entendre que s'havien de relativitzar aquestes categories, que tots juguem un paper, com en el teatre, en el món, però que la realitat última, i això a l'època medieval ho tenien clar, és que davant de Déu tots som iguals i per això en moltes esglésies ja encara es pot veure representada la dansa de la mort, que és allò que ens iguala a tots. La mort d'en sant, tant amb el bisbe com amb el senyor, com en el pobre, amb el pobre més pobre. Recordar això, tenir això davant dels ulls, fa almenys que relativitzem les divisòries socials, sinó doncs, que ens inspirem per construir un món on aquesta realitat d'igualtat o de germanor sigui més present. El text d'avui l'hem sentit en la traducció de Salvador Oliva. I això és tot per avui. Us hem acompanyat Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana. I bona festa de Sant Joan.
Cada vegada que intentem tornar a la font i recuperar la frescor original de l'Evangeli, broten nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més eloqüents, paraules carregadores de renovat significat per al món actual.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.